Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de vent, núvols i mala mar. També serà útil tenir a punt el paraigües de cares a la tarda.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Ho hem sabut fa ben poca estona. Donald Trump i la seva dona Melania Trump han anunciat que han donat positiu per coronavirus. Després de mesos i mesos i mesos i mesos evitant o negant la importància de la malaltia, negant la importància del virus, dient que tot plegat era fals, doncs bé, ell també ha caigut. Ho ha explicat ell mateix a Twitter. Literalment el que ha posat a Twitter és: avui, aquesta nit, la primera dama i jo hem donat positiu de coronavirus, començarem la nostra quarantena i el procés de recuperació immediatament, ens en sortirem junts. Ben bé que sembla una altra persona, no?, amb aquest tuit. Això, doncs, ens sortirem junts, sense insultar ningú. Hores abans, Trump havia avançat també a Twitter que començava una quarantena després de saber-se que una col·laboradora molt pròxima, Hope Hicks, havia donat positiu. També n'esperava el test i esperava els resultats. Tots tres, aquesta col·laboradora Hicks, Melania Trump i Trump, i Donald Trump, havien coincidit dimarts a l'Air Force One, que és l'avió presidencial, durant el viatge a Cleveland, a l'estat d'Ohio, on Trump va participar en el primer debat electoral davant del seu rival demòcrata Joe Biden. Vull dir, això és important, eh? Aquest contacte es va produir just abans del debat electoral amb Joe Biden. Déu-n'hi-do. Veurem quines conseqüències té tot plegat, perquè realment la situació és molt greu. A casa nostra també us hem d'explicar una notícia que no fa cap il·lusió explicar, que és que hi ha hagut un brot de coronavirus a l'Hospital de Palamós. Afecta 11 persones, segons informen els serveis de salut integrat del Baix Empordà. 5 dels pacients són asimptomàtics i 7 se'ls ha traslladat a la planta d'aïllament. Avui parlarem amb l'Anna Rivera, que és la directora assistencial de serveis de salut integrats del Baix Empordà, perquè ens expliqui una mica com s'ha detectat aquest brot, quin podria ser el seu origen i què és el que faran a partir d'ara i com ens hem de sortir. I a banda, també parlarem del que era el tema del dia ahir, que és la moció de censura de Calonge i Sant Antoni, perquè Jordi Soler ja és alcalde de Calonge i Sant Antoni, no va haver sorpreses, seguirà endavant i governarà amb Junts per Catalunya o amb Junts per Calonge, en aquest cas, el PSC, el PP i Republicans. I ara han expulsat Esquerra i Avancem de l'alcaldia de Calonge. I això té una conseqüència directa pel regidor del PP, que és l'Alberto Mas. La direcció del PP a Catalunya li ha obert un expedient disciplinari ni per haver donat suport a aquesta moció de censura. En parlarem amb ell. Parlarem amb ell d'aquí ben poca estona perquè ens expliqui quina és la seva reacció després d'haver rebut aquest expedient disciplinari per part del PP de Catalunya i també que ens expliqui una mica quines seran les polítiques que impulsarà des del seu govern i que han pactat amb Jordi Soler per poder formar govern, per exemple, amb el PSC, recordem que estan a les antípodes, o amb Junts per Calonge, que també estan a les antípodes a nivell nacional, o amb Republicans, qui també els separa moltíssim. Per tant, avui parlarem al Supermatí amb un dels homes del moment a la comarca, que és l'Alberto Mas. Les 8 i ara mateix, 4 minuts, benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Les 8 i 4 minuts, com us deia, el millor moment del dia per repassar els titulars. Els titulars d'avui els repassarem amb en Martí Seguer. Martí, bon dia.
Bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Hola, bon dia.
Agnès Santos, bon dia.
Bon dia.
I Sandrine Busnet, bon dia.
Bon dia.
Començar amb tu, Martí, perquè un brot de coronavirus a l'Hospital de Palamós afecta 11 pacients de cirurgia.
Segons informen els serveis de salut integrats del Baix Empordà, el CIBE, 5 dels pacients són asimptomàtics i a 7 d'ells se'ls ha traslladat a la planta d'aïllament. No s'han registrat cap defunció relacionada amb aquest brot i l'hospital ja ha aplicat el protocol corresponent i ha fet les PCRs a tots els pacients ingressats en aquesta planta.
Com us dèiem, d'aquí ben poca estona parlarem amb l'Anna Rivera, la directora assistencial de Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, perquè ens expliqui tot el que se sap d'aquest brot de coronavirus a l'hospital. Jordi Soler, Eugènia, ja és l'alcalde de Calonge i Sant Antoni després de l'èxit de la moció de censura.
Prospera la moció de censura i JxCat, PSC, PP i Republicans expulsen Esquerra Avancem de l'alcaldia de Calonge i Sant Antoni. L'alcalde sortint retreu el pacte de la vergonya i Jordi Soler el justifica per la inoperància i deriva del govern.
Això és el que deia Jordi Soler. En canvi, el Partit Popular de Catalunya ha obert un expedient disciplinari al seu regidor del partit que ha participat en aquesta moció de censura a Calonge.
Segons el comunicat del PPC, ni la direcció provincial, ni l'autonòmica, ni la nacional del PP van autoritzar la moció de censura.
Tingueu en compte que Alberto Mas és secretari general del PP a Girona i apuntava com a cap de llista a les eleccions a Catalunya pel PP a Girona. Vull dir que cal tenir en compte la importància d'aquest personatge. Després parlarem amb ell i aviam què en pensa de tot plegat. Torroella de Montgrí i l'Estartit han estat escollits per implementar un pla de sostenibilitat turística per valor de 3,4 milions d'euros.
El pla, que té com a objectiu millorar l'oferta turística i cultural i continuar amb l'aposta per la sostenibilitat i posada en valor del territori, ha estat un dels seleccionats en el marc del programa Planes de Sostenibilitat Turística.
Els comuns demanen a la demanen que la plataforma palamosina Salvem la Pineda d'en Gori comparegui al Parlament.
Ho ha demanat una setmana després de registrar una proposta de resolució a la mesa del Parlament per aturar la construcció d'un tercer edifici a la Pineda i amb la finalitat que els activistes puguin explicar els motius per aturar-ne la seva construcció.
Els menús escolars de la Regió Sanitària de Girona compleixen amb les recomanacions de l'Agència de Salut Pública entre un 66 i un 94% dels casos.
Sí, l'Agència de Salut Pública de Catalunya va revisar a l'inici del curs 2019-2020 les programacions de menús de 100 escoles de la Regió Sanitària de Girona. Segons es desprèn de la versió inicial, s'ha detectat un bon seguiment de la major part dels criteris, tot i que encara s'ha de fer esforços en la fruita fresca i la carn vermella.
I atenció a això, han fotografiat per primera vegada una espècie de mol·lusc gasteròpoda a Sant Feliu de Guíxols.
El biòleg Xavier Salvador Costa ha fotografiat per primera vegada un exemplar viu de l'espècie Willimia gussoni a la platja de Sant Pol, a Sant Feliu de Guíxols. Es tracta d'un tipus de mol·lusc gasteròpoda de la subclasse Heterofància. Aquest animal pertany a la família dels Siphoronidae i també són coneguts com les falses lapes.
Molt bé, falses lapes. Haveu començat per aquí, les falses lapes. Doncs després en tindrem tots els detalls. I el Consorci de la Costa Brava revisa el pla d'inversions pels propers 5 anys i ha impulsat la introducció del telecontrol i la gestió remota de les seves instal·lacions.
Sí, el Consorci de la Costa Brava ha valorat introduir el telecontrol i la gestió remota en les seves instal·lacions. És una de les principals línies d'actuació que preveu la darrera actualització i ampliació del seu pla director d'inversions de manteniment per als propers 5 anys.
Castell Platja d'Aro i Segaró obté 4 distintius d'accessibilitat turística.
Són per l'oficina de turisme, la Platja Gran, l'hotel Planamar i el càmping Vall d'Aro. Després de superar la visita de l'habilitació de l'accessibilitat en els serveis o equipaments turístics realitzada per una empresa especialitzada en accessibilitat turística. Alhora, l'Ajuntament està treballant per ampliar l'oferta a nous espais com ara el Parc dels Estanys, la Cala Rovira i l'eix comercial de Platja d'Aro i el nucli antic de Castell d'Aro.
I ja tenim en marxa avui segona jornada del Festival de Cinema de Begur. Francesc Orella i Macarena Gómez visitaran aquest 6è Festival de Cinema Begur Costa Brava.
Sí, tots dos participaran avui, a 6:45, a la sessió inaugural del festival, on s'entregarà el Premi d'Honor del Festival 2020 a la directora Maria Ripoll.
Doncs un dels plats forts d'aquest festival de cinema de Begur, el Begur Costa Brava, doncs que té lloc avui. Una notícia que us hem de donar pel que fa als esports. Perquè arriba la 6a edició de la regata Aigua Blava Fin Master.
Aquest cap de setmana se celebrarà a la Badia d'Aigua Blava la popular prova esportiva reservada a embarcacions de classe fin. En total, al llarg de dissabte i diumenge, hi ha 8 proves previstes.
Ara que es jubila en Víctor Oller, doncs li podem fer l'homenatge de S'ha puesto fin, no? Crec que hi haurà poca gent que entès aquest acudit, però els que ho heu entès sou molt amics meus. Institucions, entitats i partits reivindiquen l'esperit de l'1 d'octubre en el seu tercer aniversari.
Davant l'Institut Pau Claris, on es van produir càrregues policials la jornada del referèndum del 2017, representants del món cultural, polític, sindical i social han reivindicat l'esperit de l'1 d'octubre amb una fotografia conjunta.
Déu-n'hi-do, una fotografia conjunta, menys mal. La justícia escocesa ajorna la vista de l'euroordre, declara Ponsatí fins al 17 de desembre.
Estava previst que la vista se celebrés el dia 8 d'octubre, però el tribunal calcula que per aquella data el Parlament Europeu encara no s'haurà pronunciat.
I el vicepresident en funcions de president de la Generalitat, Pere Aragonès, no trucarà a Pedro Sánchez per reactivar la taula de diàleg.
El dirigent d'Esquerra ha assegurat que els indults no seran un intercanvi per als pressupostos de l'Estat i que la seva formació decidirà el vot en funció del contingut.
Vuit i 11 minuts, Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Previsió del temps, sembla que arribi un canvi de temps just pel primer cap de setmana d'octubre, no?
Efectivament, ahir ja vam començar a notar-ne els efectes amb un increment de la nuvolositat durant la tarda. I avui es materialitza el canvi de temps amb vent de component sud-sud-oest que pot bufar amb algunes ratxes fortes, puntualment superant els 70 km per hora, tal com mostra l'avís de perill per vent que ha emès el Servei Meteorològic de Catalunya. També trobem avui un avís per perill per mala mar amb onades màximes que poden arribar als 2,5 metres d'altura. L'estat del cel serà força cobert tot el dia i entre migdia i tarda arriba la pluja. En general ho farà en forma de ruixats o plogims de poca intensitat, però localment es pot produir algun xàfec més intens de curta durada. El cap de setmana, però en general, serà força assolellat, la temperatura baixarà 2-3 graus respecte als dies anteriors, mantenint un ambient tardorenc, però amb forces estones de sol, tant dissabte com diumenge. Dilluns, però, comença amb temps força inestable i és probable algun ruixat més.
Doncs apunteu-vos-ho tot plegat, però si voleu més informació, doncs sabeu que ho teniu tota la informació que us hem repassat, però també la informació meteorològica durant tot el cap de setmana al nostre web, que és radiocapital.cat.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Les 8 i 12 minuts, fem un repàs de l'agenda i què conté l'agenda cultural aquest cap de setmana. Fem com cada divendres amb en Roger Rams, aquí ja tenim preparat, el tenim connectat, eh? Va, Roger, endavant.
Bon dia, avui com cada divendres aquí a Ràdio Capital descobrirem els millors plans per fer durant el cap de setmana. Anirem al Teatre Palamós, a Sant Feliu de Guíxols i a la Bisbal i també tindrem una cita amb el cinema, entre moltes coses més.
Doncs ja tenim ganes que ens ho repassis. Gràcies, Roger. Vaja, queden pocs minuts, queda res, un minut i mig per un quart de nou del matí. El que fem aquesta hora és posar reflexió a tota aquesta informació que us hem portat i ho fem amb aquest comentari que ens porta en Marc Casanovas.
Vaig tenir un ensurt quan de cop el meu portàtil, que fa més de 9 anys que m'acompanya, es va apagar i va començar a emetre sorolls estranys. Conscient de l'urgència i amb la butxaca preparada per la patacada, vaig anar a un punt de venda oficial per demanar hora amb el servei de reparació. La sorpresa va ser encara major quan entro el portàtil davant del tècnic em comenta que Apple ja no arregla aquests models de portàtils tan antics. Tot seguit em va convidar a visitar la zona de botiga per tal de poder adquirir un nou portàtil, que en aquest cas sí, que estaria cobert per serveis tècnics. Tot i que no tenia la culpa, el tècnic va ser víctima del meu ruixat crític contra la política consumista i insostenible de la companyia de la poma mossegada. El noi va aguantar la tempesta i em va acomiadar amb un «Tens tota la raó, però no et puc ajudar». Tot seguit em vaig dirigir a casa, emprenyat, i amb un gran dilema de com havia de procedir. En arribar vaig decidir intentar reparar jo mateix l'ordinador. Vaig anar al YouTube i en el cercador vaig escriure «El ordenador no se enciende y emite un pitido». El segon vídeo semblava que em podia ser útil. Procedint pas a pas, tal com indicava en Marcos, enginyer informàtic segons el seu perfil, dues hores després em trobo aquí, redactant aquest article amb el meu company portàtil, que fa poques hores donava per mort. El que m'ha passat és un gran exemple d'obsolescència programada. Qui no ha sentit la frase de «et sortirà més a compte comprar-ne un de nou»? L'obsolescència programada ens obliga a entrar en un segle sense fi de consum i desaprofitament. Però malgrat això, no és una pràctica prohibida en el nostre país. Teniu alguna avaria i no us ho volen arreglar? Us convido a posar-hi remei vosaltres mateixos. A mi m'ha funcionat. Som-hi.
Ets un valent, ets un valent.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Som l'Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell. Som Oxigen. Tens un negoci i necessites ajuda? Associa't a Oxigen i deixa-ho a les nostres mans. Us volem acompanyar sempre, en els bons moments i també en els més complicats, com el que estem vivint. Sempre al vostre costat. Truca'ns sense compromís al 693 94 96 02. Oxigen, Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell. Treballem per gent com tu.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
S'ha detectat un brot de coronavirus a l'Hospital de Palamós que ha afectat 11 pacients ingressats a la planta de cirurgia. Segons informen els serveis de salut integrat del Baix Empordà, 5 dels pacients són asimptomàtics i 7 d'ells se'ls ha traslladat a la planta d'aïllament. No hi ha registrada cap defunció relacionada amb aquest brot. Martí.
L'hospital ja ha aplicat el protocol corresponent i ha fet les proves PCRs a tots els pacients ingressats en aquesta planta, la tercera, i també a l'equip mèdic i la resta de professionals que hi treballen. De moment, un dels treballadors ha donat positiu. L'hospital ha tancat l'ala dreta de la planta, allà on s'ha detectat el brot, per desinfectar-la i ha prohibit les visites dels familiars. El brot de Covid-19 s'ha detectat a la planta d'hospitalització del servei de cirurgia. 11 pacients s'han infectat del coronavirus, dels quals 5 són asimptomàtics. Actualment, a 7 dels pacients amb Covid-19 se'ls ha traslladat a la planta d'aïllament on es troben ingressats. L'hospital informa que no hi ha cap pacient greu ni que tampoc s'ha registrat cap defunció relacionada amb aquest brot.
Arran de l'aparició del brot, l'Hospital de Palamós ha fet estudis de contactes dels casos positius i ha aplicat el protocol per frenar la cadena de contagis, Martí.
D'entrada, han fet un cribratge a tots els professionals, l'equip mèdic, infermeres, neteja, que treballen en aquesta planta. S'han dut a terme 70 proves PCR i una d'elles ha donat positiu. Es tracta d'un professional que és asimptomàtic. Es preveu repetir aquest cribratge d'aquí a una setmana. A més, també s'han fet proves PCR a tots els pacients que hi han ingressats en aquesta planta. En aquest cas, totes les proves han donat negatiu i, en paral·lel, l'Hospital de Palamós ha tancat l'ala dreta de la tercera planta per poder fer la neteja a fons de la zona i una desinfecció amb làmpada ultravioleta. A més, temporalment s'han prohibit les visites de familiars i acompanyants per tots els pacients que hi ha ingressats en aquesta planta, substituint-los per sistemes de comunicació a distància. A la resta de l'Hospital de Palamós es permet que hi hagi un acompanyant en l'horari que ja ha definit.
Doncs en parlem amb l'Anna Rivera, que és la directora assistencial del Servei Salut Integrat del Baix Empordà. Anna Rivera, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Senyora Rivera, jo tinc el dubte de quin és l'origen del brot, com s'ha pogut escapar aquesta situació.
Doncs de moment encara no tenim ben clar què pot ser. Realment considerem que és un tema multifactorial. El primer cas vam considerar que venia d'un familiar que va venir a visitar la veïna que es va infectar de l'habitació. Aquest familiar estava pendent d'un resultat d'una PCR que va acabar donant positiu i seguia venint a l'hospital.
Ah, sí.
També és veritat que llavors més tard vam descobrir que la filla d'aquesta senyora també era positiva. Per tant, vam considerar que eren les visites que venien de fora, que sense cap mala intenció, per ignorància, perquè no sabien que podien ser positives, al venir a l'hospital van acabar infectant les persones que estaven dins. El segon cas vam considerar que podia ser perquè va començar fent clínica de seguida que vam ingressar, tot i que tenia la PCR d'ingrés negativa, i vam considerar que en aquells primers dies que estàs infectat però la PCR encara pot sortir negativa, i al cap de 3 dies ens va sortir positiva, però llavors ja va ser amb el tercer, que en 5 dies ens va passar tot això, que vam començar a considerar que poder aquí podia haver-hi la nostra primera sospita, era que hi hagués algun professional infectat. I llavors va ser quan vam començar a fer tots els cribatges a tota la planta i a tots els professionals, i ens va sortir un professional infectat. Tanmateix, com que no estem segurs i Epidemiologia ens estava ajudant a buscar el cas índex, hem decidit buidar aquesta planta, netejar-la bé, desinfectar-la bé, per la sospita, que és molt mínima, que hi pugui haver alguna material que porti el coronavirus i puguem infectar d'allò. Tanmateix, aquesta sospita és molt petita, però per petita que sigui, necessitem també eliminar-la.
La situació d'aquestes persones infectades en aquest brot, tenen símptomes? Són lleus? Estan greus?
No, estan lleus. De tots els pacients que hem detectat, que havien estat ingressats, penseu que hi ha pacients que els hem detectat un cop ja els hem donat l'alta, perquè un dels pacients que tenim aquí ingressats ha donat positiu, llavors hem anat seguint el rastre de totes aquelles persones que havien compartit habitació, perquè era gent que estava a casa asimptomàtica i ha donat l'alta d'un altre motiu mèdic. Llavors, d'aquests 11, n'hi ha 5 que no tenien cap clínica i els hem... O sigui, hem enganxat que eren PCR positius als seus estudis de contactes.
Val. Per tant, i que hi hagi ingressats ara mateix, quants són?
Ara n'hi ha 7 d'ingressats. A mesura que hem anat detectant els positius, el que hem fet és treure'ls de la tercera planta, que és de la planta de cirurgia, i els hem aïllat a la quarta, que és aquella planta que després de la primera onada vam fer obres per poder tenir pacients aïllats amb Covid en condicions.
Clar, ara mateix, segons les dades públiques de salut, les d'ahir, deia que hi havia 7 pacients ingressats. O sigui, els 7 són d'aquest brot?
No, no estan bé aquestes dades.
No estan bé.
Ara tenim 11 pacients ingressats.
Déu-n'hi-do.
I d'aquests 11 n'hi ha 7, exacte.
Vale. Vale. Per tant, suposo que avui les actualitzaran.
Sí, una cosa, tenim algun problema a l'hora de comunicar-nos amb les dades que estem mirant què passa.
Ah, sí?
Val? Sí, amb el CatSalut.
Pel que fa a positius o... Pel que fa a positius o ingressos?
Pel que tenim ingressats.
Ah, val. Val, val. Pel que fa als positius, les dades són correctes.
No. Ah, exactament.
Són correctes. Com esteu, així, en general? Perquè era la principal pregunta durant la primera onada, era el que sempre et preguntava i és el que més m'interessa. Com estan els professionals sanitaris de casa nostra?
Els professionals sanitaris estan bé, però no ens podem enganyar que, és a dir, us en recordeu que us explicava, estan cansats, necessiten vacances. Ara la gran majoria de professionals ja ha fet vacances. Físicament estan bé, estan descansats. El problema és que mentalment és complicat perquè s'està allargant molt i s'allargarà més.
Sí.
Llavors cal que treballem amb aquesta incertesa de no saber quan podrem tornar a treballar de forma com treballàvem abans de la pandèmia. Sobretot parlo dels professionals d'atenció primària, que de cop i volta han vist que molta de la feina que feien, que sobretot era de pacients crònics, se'ls ha afegit tot el tema Covid. Llavors ells el que tenen ganes és de tornar a poder controlar tots aquests pacients crònics que ara els està costant un sobreesforç molt més gran que abans poder arribar als resultats que tenien.
Clar, ara tota la pressió està sobre l'atenció primària, no?
Bueno, la repartim, també. Sí? A urgències també té pressió, medicina interna també, sí, i el que també intentem des de l'hospital és ajudar molt a la primària, que rep la primera patacada de tots aquests pacients Covid que estan a casa i que s'han de controlar. Però sí que és veritat que, clar, la majoria de volum ha caigut a sobre la primària. A més, hem canviat la manera de funcionar perquè hem posat molta més telefònica. Llavors, bueno, tot això ens hem d'anar adaptant i hem fet com una mica un pèndol, hem anat d'un cantó a l'altre de cop, degut a la Covid, evidentment, i ara hem de tornar a col·locar-nos bé.
Perquè, clar, ara mateix qui vulgui anar al CAP, millor que truqui primer, no?
Sempre, sí, és molt important. Però no perquè no el vulguem atendre, només faltaria, eh? És simplement perquè el fet de trucar fa que aquelles persones que els hi podem resoldre el problema sense haver de venir al CAP es pugui fer així. I si no, si han de venir, es decideixen una persona de venir segur, el que es fa és posar-ho amb el millor professional que pugui resoldre aquella situació. És a dir, que no fa falta que es passegi per la infermera, després pel metge, no. És a dir, si sabem directament com que sabem per què ve, ja el col·loquem a aquella gent que cal, que sabem que li resoldran el problema de seguida.
I el telèfon l'agafen o la situació està una mica saturada?
Sí, ens està costant una mica, això també és un problema que tenim, que també estem revisant, que tenim les línies una mica saturades, val? Però ja estem ampliant també call center, tant persones que contestaran com línies, val? Perquè això també ha vingut molt de cop i segurament no vam fer bé els càlculs de la quantitat de gent que ens trucaria de més.
Val, per tant, esteu treballant en això.
Això hauríeu de notar la diferència aviat. Si no és que no estem fent bé les coses.
Doncs, clar, ara mateix estem, segons les dades de salut, 112 positius confirmats en l'última setmana, això que registra, aquells des del 21 sí. fins al 27, sí. una taxa de reproducció de l'1,03 i un risc sí. de rebrot de 117. Clar, això, sí. jo de vegades dic, és com un Dragon Khan, perquè anem fent pics, no? anem pujant, anem baixant, almenys pel que fa al risc de rebrot. Quina sensació teniu sobre vosaltres, sobre l'evolució de la pandèmia a la comarca?
És veritat que si vas fent el seguiment setmanal, hi ha setmanes que de cop dius, ui, ens hem empitjorat molt, però realment la situació està estable. Ara és una estabilitat o una calma una mica tensa, val? Perquè poder et podria dir no anem malament, però estem en aquell moment que podem anar malament.
Ja.
Llavors, aquí cal insistir molt, i aprofito que ens truqueu, perquè no podem baixar la guàrdia en aquests moments, és a dir, en aquests moments que les coses es van estabilitzant i que sembla que, bueno, que no va tan malament com ens semblava que podria anar, no podem baixar la guàrdia, no podem deixar d'anar amb mascaretes, l'higiene, els grups, val? Insistir molt en tot això, perquè si ens relaxem, sí que és això que dic, estem en aquest moment que podem anar cap a malament i no volem tornar a passar pel que vam passar ja al març.
Clar, una dada que trobo jo molt rellevant és que ara sí que s'estan trobant molts casos perquè s'estan fent, no sé què en penses tu, però s'estan fent moltes PCRs perquè veient la gràfica de l'evolució de números de proves que es fan, estem en un pic enorme i el percentatge de proves que donen positives estem en el 5%, que és la xifra que les autoritats internacionals marquen com a per dir que l'evolució, que la pandèmia està controlada. Això vol dir també es tradueix en molta més feina per vosaltres, clar.
Clar, nosaltres sempre hem dit que era necessari poder fer PCRs, que el secret era el diagnòstic, i que sempre havíem dit que a la passada onada vam tenir el problema de l'accés a les PCRs, que ens era complicat. Llavors, és necessari que tota aquella gent que o ha sigut contacte d'un positiu o té clínic li puguis fer una PCR i que si la PCR surt negativa i dubtes n'hi puguis fer una altra. I llavors és amb això amb el que som capaços d'anar aïllant a la població que està infectada perquè no n'infecti més. Això era absolutament impossible sense PCRs. Per tant, és veritat que ara lluitem amb unes altres amb altres armes, dit així, que ens permeten ser molt més eficients de cara a la lluita contra el Covid.
I pel que fa a aquest test ràpid, que ahir el Departament de Salut ja va anunciar que se n'han comprat 1 milió, creieu que poden arribar ràpid a la població aquests tests que es poden detectar en 10 minuts si tens ara mateix el coronavirus?
Nosaltres ara encara no en tenim massa notícia d'aquest a nivell palamós, és a dir, encara no ens han dit us arribaran tants, en podreu fer tants, això nosaltres encara no ho tenim. Per tant, de moment no hi comptem,
val.
Perquè això també n'hem après. Fins que no ho tenim aquí, no ens organitzem.
Doncs Anna Rivera, directora assistencial de Salut del Baix Empordà, gràcies per passar avui pel Supermatí, molta sort i molts ànims.
A vosaltres, bon dia.
Adéu, bon dia. Un minut per 2:15 del matí, seguim explicant notícies aquí al Baix Empordà amb un ull posadíssim a Calonge, perquè hi va haver una moció de censura que finalment va tirar endavant. Jordi Soler ha recuperat l'alcaldia de Calonge i Sant Antoni després de l'èxit de la moció de censura. Junts per Calonge i Sant Antoni, el PSC, PP i Republicans han expulsat, doncs, Esquerra i Avancem de l'alcaldia de Calonge de Calonge i Sant Antoni. Va ser un ple tens i farcit de retrets, Eugènia.
L'alcalde sortint ha qualificat l'acord de pacte de vergonya i ha acusat Jordi Soler de JxCat de perseguir interessos personals per tomar l'alcaldia tot i haver perdut en les darreres municipals. Soler i els grups que han imposat la moció asseguren que és conseqüència de la inoperància i inactivitat, diuen, d'un equip de govern a la deriva. Els grups tampoc han passat per alt que la moció s'ha votat precisament en el tercer aniversari de l'1 d'octubre. La moció de censura va prosperar sense sorpreses i Soler es va imposar per 9 vots, el que suma l'acord, davant de 8. I van votar en contra els fins ara socis de govern, Esquerra i Avancem, i el regidor de la CUP, Lluís Casas.
Però el protagonisme se'l va endur innegablement la tibantor entre i els retrets que s'han llançat uns i altres.
Sí, Soler va dir que es van veure obligats a tirar endavant la moció de censura contra Batlloc per la seva inactivitat i inoperància, com dèiem, d'un equip de govern, va dir, orfe de rigor i eficàcia, que va portar el poble a la deriva. El cap de llista de Junts per Calonge va dir que durant aquest darrer any el municipi havia entrat en una depressió profunda i tampoc va passar per alt que Botella va abandonar l'equip de govern, va dir, cansat que no se li fes cas i se'l menystingués i que Batlloc s'havia convertit en el primer i únic alcalde a qui s'havia reprovat en tota la història de Calonge.
El fins ara alcalde Miquel Batlloc va definir l'acord segellat a quatre bandes per desbancar-lo com un pacte obscur i de la vergonya.
Sí, el republicà va recordar que durant aquest darrer any no han tingut gens fàcil, va dir, no ho han tingut gens fàcil perquè l'equip de govern s'havia hagut d'anar enfrontant als estralls del temporal Glòria i després a la pandèmia i tot plegat amb una oposició, va dir, que s'havia dedicat a empastifar.
I avui em sembla just recordar que tot el que va passar aquell dia i el posterior empresonament i exili dels nostres líders ha estat avalat i justificat tant pel PP com el Partit Socialista, i encara ho fan. Ells mateixos que avui aquí votaran en favor d'una moció de censura que ha impulsat Junts per Catalunya, avui, per tant, aquí es tornarà a votar, però es farà tristament per fer fora un alcalde d'esquerres independentista. Junts per Calonge i Sant Antoni vol fer fora un alcalde d'Esquerra Republicana de Catalunya, que som qui va guanyar les eleccions, amb un pacte obscur format per forces tan allunyades ideològicament i fora de tota lògica i basat en una moció de censura que no té cap sentit. I tristament ho faran en un dia tan assenyalat per a tots els que treballem i lluitem per la llibertat d'aquest país.
El regidor Norbert Botella, el republicà, li ha retret haver actuat amb irresponsabilitat quan va marxar del govern i a partir de llavors va dur a terme una estratègia amb l'únic objectiu, va dir, de materialitzar la moció de censura. Miquel Batlloc, però, va ser, de fet, especialment crític amb Jordi Soler, a qui va acusar d'haver promogut un espectacle lamentable en referència al ple d'ahir i d'haver passat per davant els interessos personals per sobre dels polítics i dels del poble.
Clar, el fet que la moció de censura es votés l'1 d'octubre, doncs clar, no va passar desapercebut.
I aquí la representant d'Avancem va interpel·lar directament a Jordi Soler.
Avui fa 3 anys que vam escriure un lema a la història del nostre país: ni oblit ni perdó. I just avui, 3 anys després, ho diem de nou: ni oblit ni perdó al pacte de la vergonya. Avui dia 1 d'octubre, senyor Soler tornarà a ser alcalde d'aquest poble amb vots dels qui van empresonar i que aplaudeixen amb les orelles tota aquesta presó, exili i repressió. Senyor Soler, no li cau la cara de vergonya de tornar a l'alcaldia per una moció de censura i de la mà d'aquells que ens van apalissar fa 3 anys? No se n'adona que el poble va decidir que no fos vostè l'alcalde? Com després d'això mirarà els ulls dels presos i preses polítiques, dels exiliats i de les exiliades? Utilitzarà de nou la resposta ja gastada de que per al bé del poble hem deixat les sigles dels partits al costat? Segurament tal li fan les meves paraules, perquè ja ha demostrat amb escreix que la cadira d'alcaldia val el que no està escrit: préstecs personals, promeses i deixar de banda la coherència política i social. Aquest pacte és el pacte de la vergonya.
Tant els socialistes com els regidors del PP, Alberto Mas i el de Republicans, Norbert Botella, no han estalviat crítiques cap a Esquerra Avancem quan els va tocar el torn de paraula. El portaveu del PSC, Arturo Prades, va fer una intervenció gairebé llampec, assegurant que calia un canvi a Calonge i Sant Antoni i que amb aquest acord a quatre bandes demostrarien que no els hi fa por als reptes. I va dir Prades, de fet, que davant de la necessitat del canvi han d'aprofitar l'oportunitat. Molt més incisiu va ser el regidor popular, que va acusar l'equip de govern d'inoperants i ineficaços, com dèiem abans. Mas va admetre que en cap cas, quan va jurar el càrrec de regidor, es pensava que acabaria votant a favor que Soler fos alcalde.
Por eso es importante, quizá más que nunca, que nuestro ayuntamiento sea parte de la solución y no un problema más. Los que apoyamos el cambio en la gestión formamos realmente un grupo dispar. Pero con altura de miras hemos puesto en común lo que nos une en torno a una idea. Que el Ayuntamiento de Calonge y San Antoni ponga todos los recursos de que dispone en funcionamiento para que los efectos de la doble crisis que sufrimos nos afecte lo menos posible. Y también recordar un dato. Esquerra Republicana ganó las elecciones, pero no con mayoría absoluta. La mayoría absoluta se manifiesta hoy. El 53% de los votos apoyan esta moción.
Per la seva banda, Norbert Botella va justificar la seva sortida de govern ara fa uns mesos arran dels recels, odis ancestrals i rancúnies, va dir, amb què Esquerra Avancem van actuar quan van arribar a l'Ajuntament després de les municipals.
Però si algú es pregunta per què vam sortir del govern, republicans, és per l'alta deslleialtat d'un cap de setmana, sense avisar els socis lleials, que érem la CUP i els republicans. Avancem, la senyora Pérez i el senyor Benlloc es van reunir amb un altre partit polític per parlar d'entrar al govern, i tenien una majoria sòlida d'esquerres independentistes. És veritat, no van estar a l'alçada. Nosaltres vam sortir per això.
I d'altra banda, el regidor de la CUP, Lluís Casas, va obrir el seu discurs recordant que ahir justament es complien 3 anys del referèndum i l'Ajuntament canviava de color per un pacte on hi ha el PSC i el PP.
Casas va justificar el seu no a la moció de censura contra Belloc per coherència i responsabilitat, i va dir que de fet el que ha passat és un fracàs de plenari. Des de sempre va dir que ells estaven orgullosos de treballar pel consens i que no ho deixarien de fer i que en el consens sempre els hi trobaran. Desenes de persones van seguir el ple des d'una pantalla gegant que es va instal·lar a l'exterior de l'Ajuntament, i tot i que no s'hi va veure cap càrrec de Junts per Catalunya, nombrosos representants d'Esquerra van anar fins a Calonge i Sant Antoni per donar suport a Belloc. Hi eren el vicepresident de la Diputació, Pau Preses, el diputat al Congrés, Joan Margall, la diputada al Parlament, Anna Caula, i el president del grup parlamentari d'Esquerra al Parlament, Sergi Sabrià.
Doncs bé, el Partit Popular ha anunciat que ha iniciat els tràmits per obrir un expedient disciplinari al regidor del partit a Calonge, l'Alberto Mas, que va participar en aquesta moció de censura.
Segons el comunicat del PPC, ni la direcció provincial, ni l'autonòmica, ni la nacional del PP han autoritzat la moció de censura. I especifiquen també que la direcció del PPC va donar instruccions per tal que el regidor del municipi no hi donés suport.
Doncs bé, a aquesta hora del matí podem parlar amb l'Alberto Mas, que és el regidor del PP a Calonge. Senyor Alberto Mas, bon dia.
Bon dia. Com estem?
Creu que el faran fora després d'obrir aquest expedient disciplinari?
Jo no tinc cap notícia que aquest expedient estigui obert. O sigui, jo he llegit per la premsa que me l'han obert. Jo penso que no, perquè jo estic defensant, i només he defensat, els interessos dels votants del Partit Popular de Calonge i Sant Antoni, i crec que també els ideals del partit a nivell provincial.
Clar, els votants
del Partit Popular,
els votants del PP volien que vostè pactés amb grups independentistes d'esquerra o de centre-esquerra o centre-dreta?
Anem a veure, anem a pams. Lo que quería el votante del PP es que la CUP no pinte nada en el ayuntamiento. Això és lo primer. És a dir, fer fora a la CUP de qualsevol esfera de poder, no només a Calonge, sinó a tota Catalunya, això és molt important per qualsevol votant del PP. El votant del PP què vol? El votant del PP vol seguretat ciutadana, i nosaltres ens encarregarem de que la seguretat ciutadana torni a Sant Antoni i a Calonge d'una manera eficaç. El votant del paper està tip de pagar impostos i que la maquinària estatal devori els seus impostos sense cap resultat, i això amb les properes ordenances fiscals ja es veurà, i amb el proper pressupost ja es veurà que es pot fer. El votant del PP està fart de tota la parafernàlia que acompanyava el desgovern d'Esquerra Republicana, i per tant el votant del PP està encantat de lo que he fet jo aquí a Calonge i Sant Antoni. Amb les relacions que tinc amb els meus votants, estaven tots d'acord. Això és difícil de creure a Madrid o a Barcelona, però a Calonge i Sant Antoni no n'hi havia cap dubte.
Li diré que també costa d'entendre, a Platja d'Aro també costarà d'entendre, potser, sí, per proximitat, que és un pacte que sembla estrany a ulls de moltíssima gent.
No, és a dir, a Platja d'Aro hem parlat... O sigui, anem a veure. Hi ha una cosa que és principal i no podem perdre de vista. Aquí el pacte natural és que Esquerra Republicana, que vol fer el tripartit i vol repetir el tripartit a nivell de Catalunya, és que el PSOE, que està governant a Espanya gràcies a Esquerra Republicana, facin un pacte. Això seria lo natural en aquestes circumstàncies avui, el 2020. Però què passa quan precisament el Partit Socialista no vol fer un pacte amb Esquerra Republicana? La gent això també ho coneix. La gent sap que si no s'ha fet aquest pacte és perquè aquí el nostre poble, Esquerra Republicana, té un equip incapaç de governar. Té un equip amb uns que diuen unes mentides que són de jutjat de guàrdia.
Com quines?
Ahir no es va fer una entrevista al senyor Balloc?
Sí.
I no es va dir repetides vegades i preguntat per l'entrevistador que sabien... Sí. Com era això que va dir aquest senyor?
Irregularitats comptables.
Que va acusar el govern futur
de
Calonge.
Acusava Jordi Soler en anteriors mandats.
No. Ell va dir que acusó al gobierno de Calonge y San Antonio, al futuro gobierno de Calonge y San Antonio, de hacer adjudicaciones. I que això estava en mans dels advocats. Aquest senyor es va acusar als que entrem ara de que havien fet en el passat adjudicacions que eren il·legals i que tenien interessos espuris. Bueno, això ja està avui en mans dels meus advocats, i suposo que els meus companys de govern han donat la mateixa instrucció. Aquest senyor, en l'entrevista que va tenir ahir, mintió, com se dice en castellano, com un bellaco. Yo creo que cuando explicó los contactos y relaciones que había tenido conmigo como concejal del PP, diciendo que él evidentemente no me podía hacer regidor del PP, yo claro que no, solo faltaría que él tuviera que hacerme a mi regidor. A mi regidor me hicieron mis votantes. Y lo soy del PP porque así lo decidió mi partido, no porque lo decida un señor de Esquerra Republicana. Pero este señor dijo que conmigo había pactado, que conmigo no pactaría nunca por un tema ético. Yo he sido asediado diariamente por todo el equipo de gobierno para que les apoyara en el pleno de la moción, y con anterioridad a eso para que no apoyara la moción. Él habló del tema de la Comisión de Seguridad, de nuevo faltando a la verdad. La Comisión de Seguridad se aprobó en un pleno a petición de una moción que presentamos nosotros. Y él me ofreció mando en plaza, con acceso a presupuesto y con decisión, desde fuera del gobierno. Ayer contó otra película. Este señor, después de tener la reunión, la última que tuve con él, el miércoles por la tarde, en la cual yo de manera educada fui a explicarles por qué no iba a seguir apoyando o a estar de lado en esta moción que se presentaba, es decir, que yo iba a apoyar la moción de censura y que no iba a permitir que este señor siguiera siendo alcalde, saliendo de esa reunión en la que solo se habló de eso y en la que él me ofreció, él, delante de Lisenda Pérez y de la señora Carma Viñas, me ofreció ser el responsable de seguridad, tener el control sobre una serie de áreas desde fuera del gobierno, a la mañana siguiente, a los miembros de, al personal del ayuntamiento, fue contando que ayer recibió al concejal del PP y el concejal del PP le había pedido tantas cosas para no votar la moción de censura que él por dignidad tuvo que decir que no. Entonces, este es el estilo de los d'Esquerra Republicana en nuestro pueblo.
El que fa la sensació és que vostè...
Ja s'ho trobaran.
El que fa la sensació és que vostè, permetem l'expressió, entengui-me-la, se'l rifen, el van a buscar molt, i és estrany que es vulgui el suport en qualsevol govern del regidor del PP.
Quan van tenir lloc les eleccions i va sortir un del PP, que ja sap vostè que nosaltres a la província tenim 4 regidors només, tothom deia, mira, una cosa exòtica, mira quina cosa, que a Calonge hi ha un senyor que és del PP, i bueno, pues estaran allà, teniu que cuidar una mica perquè és una espècie en peligro d'extinció i és una raravis i cuideu-lo una mica. I ningú em donava importància, però vet aquí que al final el resultat és 8-8. I aquesta raravis, amb paraules de la senyora Elena Serra ahir en el ple, d'aquest senyor amb que no tens ni que parlar, amb aquest senyor que no té paraula, aquest senyor que no coneix el poble, aquest senyor que està aquí únicament per interessos personals, això deia ahir la senyora Elena Serra, pues aquest senyor al final és el que ha decidit si el govern té que continuar en mans d'una gent que és inoperant i ineficaç, que el govern de Calonge sigui un desastre, o fer un govern d'emergència on gent preparada, gent amb experiència, gent que és capaç de deixar les tonteries a casa i parlar únicament de treball i de com podem fer les coses millors per al nostre poble i per al nostre ciutadà. Pues el del PP ha decidit aquesta cosa. Veritat.
Doncs ja que...
I ara que em diguin una altra vegada que votar el PP no té cap sentit aquí a la província de Girona.
Sí, bé, segurament això, bueno, el que dèiem, no? Era difícil d'imaginar una situació com aquesta. Ja que parla de treballar, deixi'm preguntar-li per la seva acció de govern. Per començar, quin serà el seu càrrec en el nou govern?
Tinenta d'alcalde, tindré una tinència d'alcaldia i estaré encarregat de temes de seguretat. Estaré encarregat d'urbanitzacions, que aquí a Calonge tenim un problema molt i molt important amb tot el que és la terminació de les urbanitzacions i a l'entrar en posar amb els serveis que correspon totes les urbanitzacions i també del PAIC. És a dir, els temes que jo crec que puc aportar...
Perdó, disculpi, què és això que últim que ha dit? Això últim que ha dit no l'he entès.
El PAIC. Nosaltres volem desvoltar aquí una zona industrial, està ja començada, està ja ocupada, tenim que fer una ampliació, i això significaria el captar empreses perquè s'ubiquin aquí a Calonge.
Comencem parlant, per tant, vostè serà el tinent d'alcalde i el responsable de seguretat ciutadana, com deia. Quins canvis hi haurà en la seguretat ciutadana de Calonge?
Molt senzill. En primer lloc, té que tenir la plantilla, té que tenir el personal que es necessita per a un poble tan gran com és Calonge. Calonge té una extensió enorme.
I quanta gent contractaran? I
a més tenim dos nuclis, Sant Antoni i Calonge. Això significarà aconseguir els recursos i aconseguir el personal.
És com deia ahir a Miquel Batlló, que externalitzant la brigada i dedicant aquests personals a nous policies.
Aquesta és una de les idees, però la brigada no s'externalitzarà perquè necessitem nous policies. La idea, i això sí que ho va entendre el Miquel, però no perquè jo sàpigués explicar-ho, sinó perquè la Vicenta Pérez li va explicar amb un símil des de Madrid. La gestió, quan fas una subcontrata o una contrata, saps exactament el que et costa. Nosaltres, tots els treballs que tenim que fer, si podem subcontractar, tindrem molt més control i sortiran molt més baratos. Aleshores, l'augment de personal o substitució que es tingui que fer, així es farà via, es servirà per omplir la plantilla que necessitem de policies. I després el calés. Em tindré que barallar amb tota la resta de l'equip de govern per esgrapar tots els calés per pagar aquest augment de plantilla.
Perdoni, el tema de la brigada, és a dir, si s'externalitza, vol dir que els treballadors que ara són interns de l'Ajuntament passaran a treballar per una altra empresa, que perdran la feina i l'empresa decidirà qui contracta. Com va això?
No, home, no. És molt més senzill. Nosaltres tenim un treball amb una brigada. Vale. La brigada és la que és. A l'administració espanyola dona el mateix que parlem de la Diputació, de la Moncloa o de l'Ajuntament de Calonja. A l'administració, quan entra una persona, ja no... És molt complicat donar-la fora. No pots. És a dir, la flexibilitat que podries tenir una empresa privada, desafortunadament, no funciona igual a nivell administratiu. Aleshores, la gent que treballa a l'Ajuntament, si compleixen, si ho fan bé, estaran tota la vida a l'Ajuntament, no hi haurà cap problema. Ara bé, existeix la figura de les sancions, de l'expedient administratius. S'ha acabat que la gent no tingui mai cap responsabilitat. Tenim que ser una mica més, perquè a nosaltres ens han donat els calés al poble. I si tu dones els calés a algú, vols que l'administració sigui el més eficaç possible.
Però no l'entenc. Quina...
I nosaltres tenim aquesta obligació.
Quin rendiment de comptes?
Aleshores,
o què s'ha
el
fet
personal
malament?
Continuarà. Perdó?
Què és el que s'ha fet malament? No entenc què diu que s'hagi
de... Mira, molt fàcil. L'altre dia estava veient una obra que estava fent... Molt fàcil, és un exemple molt concret. Estaven fent una hilera de totxos per fer una paret. I l'estava fent algú de casa nostra, de l'Ajuntament. En 4 hores s'havia posat 2 hileres de totxos. En qualsevol situació, en qualsevol obra en tot el món, aquest senyor hagués sigut despatxat en aquell mateix instant per la productivitat que tenia. Això no es pot aguantar. Què passa? Que en aquest any i mig ningú ha donat ordres a aquesta brigada. Ningú ha dit qual és la productivitat que s'espera d'una persona que està treballant. Aleshores, aquest és un exemple de que si tu deixes una persona que dona el mateix el que faci, pues en 2 hores et posa 2 hileres, o en 4 hores, quan tindria que haver posat 8.
Per tant, cal un lideratge polític, més que sancions, o com?
De tot. És que tot és una mesculança, és a dir, jo el que no vull... O sigui, és molt fàcil fer la pelota i fer amics amb els personals de l'Ajuntament, amb els votants, amb els adversaris polítics. Si tu dius que sí a tothom, quedes molt bé amb tothom, però al final quedes malament amb la gent. És més fàcil dir que no i marcar unes regles de joc des del primer dia. És a dir, nosaltres, com va fer ahir l'alcalde Soler, va dir, demà tothom treballant, punta pelota. No? No, és que nosaltres tenim... No, demà tothom treballant a l'Ajuntament, que és aquesta poca vergonya que la gent està fent coses que no se sap on està.
Però...
Bueno, doncs aquesta és una mica la teoria, perquè al final estem administrant els calés de tothom.
Vostè m'ho sabrà dir, dins l'Ajuntament hi ha les condicions sanitàries perquè tothom qui... per fer aquest tothom a treballar?
Sí. Sí, hem tardat, hem fet tard. Ho teníem que tenir absolutament previst. Hem tardat mesos en fer-ho, però ara en aquest moment sí.
Ho
teníem que tenir tot preparat en juny i ho tenim tot preparat en setembre. Bueno, ja està, però ara sí.
Tornem a la, situació, al canvis en la seguretat ciutadana. Deia vostè, més personal. Sí. A nivell de polítiques, hi haurà algun canvi?
Sí, evidentment.
Quins?
Evidentment, és a dir, tolerància zero. I tolerància zero, què significa? Tolerància zero amb els ocupes. Si algun senyor vol entrar en una casa, això té un nom, això està penat, això deia un codi penal que diu que això no pot ser. Els ocupes de, ja, si volen fer una ocupació, ho tindran molt clar que Calonge i Sant Antoni no és el lloc per venir a ocupar. Segona, hi ha una important, jo ho he vist, com ciutadà, hi ha unes zones de Calonge i de Sant Antoni on es fa un menudeo de distribució de droga que és inacceptable. Això es terminarà. Això es terminarà perquè parlarem amb la legió, si fa falta, com deia un animal a Facebook, no? I vindrà hasta la cabra de la legió. Però es té que terminar en la inseguretat que hi ha per la nit al centre de Calonge.
La policia local, la policia local té la capacitat de fer front a això?
Ja t'he dit que parlarem, si és precís, amb la legió, que vingui aquí una bandera de la legió. Això és una acció coordinada que es fa amb Mossos. Perquè és impossible que el negoci d'un dia per l'altre desaparegui. Però sí que el podem dir, senyors, Calonge no és un lloc on fer aquest negoci. Aneu a un altre parc, aquí no teniu res a fotre. I això, una acció coordinada, policia local i Mossos d'Esquadra, això es pot fer. I la policia local no pot perseguir d'una manera, però sí que pot fer, amb presència, que la gent que es dediquen a aquestes coses no vagin per la zona.
Tornem a la qüestió de l'ocupació, de les ocupacions. Entenc que sí. Això caldrà també un debat i una coordinació amb els altres partits del govern, els d'esquerres, concretament sobretot el PSC, perquè aquí hi ha dos aspectes, no? Hi ha l'aspecte de la seguretat i l'aspecte policial, però també l'aspecte social i el fet de si algú ocupa una casa per necessitat perquè no té on viure, se li pugui oferir una alternativa.
Jo, les últimes ocupacions que tinc notícies a Calonge han sigut de la següent manera. Perquè una vegada vaig parlar amb un i li vaig dir, escolta'm, i tu com és que has vingut aquí a ocupar a Calonge? Diu, molt fàcil. És que per internet he pagat 300 euros i he comprat una clau. I amb aquesta clau he entrat en aquesta casa. I diu, ah. I aleshores hem vingut aquí perquè teníem aquesta possibilitat, aquesta facilitat, no?
Sí, perquè però
això no és una qüestió de necessitat.
Li va dir si era una persona que necessitava accedir a aquesta casa o que necessitava un lloc on viure o era ocupació.
No, estem parlant d'una persona que venia de fora d'Espanya, que venia de fora d'Espanya, un emigrant, i que havia emigrat i vingut aquí a treballar i a buscar treball i tota la pel·lícula perquè tenia aquesta possibilitat. És a dir, aquest senyor, si té que fer el procediment administratiu normal, que seria demanar un permís de treball, buscar un treball, i quan tingués el treball i la possibilitat de treballar venien aquí per pagar el lloguer, com fem tots, que paguem un lloguer d'una casa. Però aquest no és el procés. El procés és, jo tinc 300 euros, vinen aquí, entro en una casa i ara em poso a buscar feina. Aquest és un tipus d'ocupa.
Però val, sí.
Després perfecte. Estan els altres ocupes.
L'entenc perfectament, però l'Estat, i en aquest cas l'Ajuntament, que és qui és el responsable dels serveis socials, ha de poder oferir una alternativa a aquesta persona que no sigui l'ocupació. O quina és la seva alternativa per a aquesta persona?
Jo no sabia, perdona, jo no sabia que l'Estat ara em dona el mateix el nivell que parlem, sigui una agència immobiliària, que té que buscar cases, apartaments o vivendes a la gent que vol venir de fora d'Espanya per treballar aquí. Home, no ho sabia, això.
Doncs jo crec que si li pregunta als seus socis del PSC, jo crec que li respondran...
Diuen exactament el mateix.
No ho sé.
És a dir, una cosa és que existeix una família que està treballant, que té els fills al col·legi, és a dir, estan escolaritzats, i que té la mala sort de perdre el treball, i que té la mala sort de no tenir calés i no tenir la possibilitat de pagar un lloguer. I aleshores, per no dormir al carrer, i fins que l'ajuda que té que donar el servei social, que per això estan, per ajudar aquesta gent, no arriben, fa una ocupació. Però aquestes ocupacions que estic parlant jo ara, segons les nostres estadístiques, no arriben al 15%. Aleshores, nosaltres ajudarem, està claríssim, a tota la gent, i més ara, amb la crisi que tenim a sobre. I per això necessitem que els diners, que els calés, no es llancin, que els calés no es gastin en tonteries. Es tenen que gastar el que es té que gastar. Ara, ajudar la gent amb uns serveis socials potents, evitant els abusos.
En quin sentit, els abusos?
Home, és a dir, hi ha un efecte llamada per la perversió de les lleis aprovades pel govern socialista, hi ha un efecte llamada per emigrants. És molt més fàcil venir a Espanya, demanar una sèrie de serveis, donar a l'estat espanyol una sèrie de serveis, com és educació, com és una paga marginal, etc, 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 a una gent, que aquesta gent estigui en el seu país d'origen.
Vostè creu...
Això és un abús.
Aquesta disculpi si em puc referir a aquesta ideologia com antiimmigratòria, o creu que seria massa?
No, aquest és l'error. O sigui, hi ha una trampa dialèctica, que és quan tu estàs defensant un estat de dret, estàs defensant l'estat de dret entero, no podem parlar només d'una part. És a dir, l'estat de dret, entre altres coses, és que tens que tenir dret a la vivenda, al treball, a la sanitat. Tot això ho pots fer quan la teva maquinària funciona bé. I quan deixa de funcionar bé? Quan hi ha distorsions. I les distorsions venen quan hi ha gent que ve només a aprofitar-se dels drets i deixa de banda tots els deures.
I vostè no creu que aquestes afirmacions poden posar en el punt de mira la població migrant que viu a Calonge i Sant Antoni? I que pot generar
odi i recel
cap a ells?
No, estan perfectament integrats. Si tenim hasta una mezquita fantàstica, o sigui, no, cap problema.
Perquè vostè, quan posa el focus en
el meu nano, que té 6 anys, va al col·legi i està rodejat per una quantitat d'ètnies diferents, que això és absolutament enriquidor, perquè deixa de mirar-se l'ombligo i mira tothom, i això és perfecte. Ara bé, hi ha coses que no es poden tolerar.
I vostè creu que l'arribada d'algunes persones que es volen aprofitar del sistema, siguin de l'ètnia que siguin, que també hi ha moltíssima gent nascuda a Catalunya que es vol aprofitar del sistema, i sí, que en són molt més. Vostè creu que és el principal problema de Calonge?
No, però vostè m'ha parlat a mi de temes de seguretat, jo li he parlat del tema de l'ocupació... I vostè l'ha derivat al tema de la migració, perquè hi ha gent, i jo l'he derivat, perquè hi ha gent que està fent mal ús.
El que em sorprèn és que això que em deia vostè és una qüestió molt ideològica del seu partit, del PP. I em sorprèn que un govern d'unitat, com deia, no? un govern d'emergència, sí, Posin sobre la taula qüestions tan partidistes o tan concretes d'un partit o un altre, més que mirar de posar el que es té en comú entre els diferents partits.
Anem al concret, perquè dialècticament podríem discutir, però anem a un tema molt concret. Jo li pregunto a qualsevol dels meus companys de govern què passa si quan arriben a la seva segona residència o després de les vacances arriben a casa, es troben amb un paio a dintre que ha pagat 300 euros per tenir la clau, I aleshores ells es tenien que anar a casa dels seus pares. Aquí no és una qüestió ideològica.
Però llavors l'Ajuntament en això té eines per fer-hi front?
Vostè coneix el senyor Xavier García Albiol?
No,
ha sentit parlar de com estava Badalona fa 5 mesos amb el tema de l'ocupació i com està ara?
Però no em compari les eines que pot tenir...
No estic parlant jo de temes teòriques, eh? Escolti, el senyor García Albiol a Badalona, problema bestial amb les ocupacions.
Però les eines que pot
I
tenir...
Ja,
jo tinc el dubte de si les eines que pot tenir un municipi gran, que em sembla que és el tercer o el quart més gran del país, són les mateixes que té
la Calonja. Les mateixes, al final, és la policia que té que anar. I un policia municipal de Calonja, li asseguro, perquè coneix la plantilla, està tan ben preparat com qualsevol policia municipal que té el García Albiol a Badalona.
Doncs...
I si no... Mossos d'Esquadra. Però això és el tema de la seguretat, no només és això, és seguretat passiva. Tenim també tot un projecte que estava ja molt pensat de posar càmeres de control d'accessos a la població per garantir entrades i sortides. Hi ha moltes coses a fer en aquest àmbit. I que el ciutadà, jo no conec pas ningú que m'hagi dit alguna vegada no, deja que los malos campen a sus anchas por mi pueblo. No. Ningú m'ho ha dit.
Disculpi, perquè són les 9 i 5 minuts, el programa l'acabàvem fa 9 minuts i ens hem allargat bastant, però és que hi ha unes quantes... No, sí, és cosa meva que també l'he preguntat molt, perquè és prou interessant conèixer aquest nou enfocament del nou govern de Calonja. Però...
un parèntesi. És que aquí, a Girona, per desgràcia, aquest discurs no s'escolta perquè, per desgràcia, fins ara no tenim prou representació per fer-ho públic. Tanco parèntesis.
Doncs això, deixi'm preguntar-li per tres qüestions més. Vostè li consta,
sí.
Entenc que el pacte és públic, que Norbert Botella serà l'alcalde en els últims mesos del mandat. És així, no?
No, jo el pacte que tinc firmat, això no apareix per enlloc.
Però li consta si això acabarà passant?
No em consta.
No,
en absolut.
Perquè el que deixava clar en Jordi Soler és que compartiria l'alcaldia i que els últims mesos ell no seria alcalde. Serà vostè l'alcalde?
No, jo... anem a veure què passa en els propers 3 anys, 2 anys i mig. I aleshores, quan arribi aquest moment, ja en parlarem. Però jo, el meu pacte de govern és amb Republicans, PSC i Junts per Calonge i Sant Antoni, en cap cas, Junts per Catalunya, en cap cas, amb el PDeCAT, perquè això és una mentira que els republicans també estan expandint urbi et orbe.
Home,
i no tenim cap constància.
Jordi Soler és una de les grans figures del PDeCAT a la comarca, també és proper a Carles, o era amic de Carles...
S'ha donat de baixa, senyor.
Sí, tant i tant.
S'ha donat de baixa del partit.
Sí, tant i tant.
Home, sí, claro que era. I el seu pare també era de dretes i a l'època respectiva era franquista, però què tenim que parlar? De futur, de passat o de present?
Pel que fa a la...
Quan comencem a parlar de les guerres carlines...
Bueno, sí, clar, no acabaríem si ens poséssim a parlar d'història. Això que m'agrada molt la història, però...
Pues ja està.
No seria el moment... Perquè...
El moment, a dia d'avui, no ho és.
Com li deia...
No és PDeCAT, no és Junts per Catalunya.
Són les 9 i 8 minuts. La pancarta dels presos. Hi haurà pancarta de presos a la façana de l'Ajuntament?
La pancarta és propietat del senyor Belloc. La va pagar ell amb els seus calés. Aleshores, jo propondré, serà la meva proposta, que el retornem amb aquesta pancarta perquè no és patrimoni municipal. Verem què em diuen els meus socis.
No té garantia, que desaparegui la pancarta, però?
Jo no tinc garantia de res. Tinc garantia que estic parlant amb vostè en aquest moment. Què passarà demà?
I la garantia de seguir sent secretari general del PP a les comarques de Girona, la té?
Si no tinc garantia només que estic parlant per vostè, jo sí, jo suposo que sí, jo continuaré amb el paper perquè jo sóc del paper de tota la vida i jo només he votat a Aliança Popular perquè sóc més gran i després vaig començar a votar al Partit Popular i des de llavors sempre he votat Partit Popular, jo sóc pepero.
però des de, des de quan és...
PP per als poros.
Des de quan és militant vostè del PP? No fa gaire, no?
Militant? No, no, militant molt clar. Quan varen passar, quan varen donar el cop d'estat, aleshores, com el... jo, ni oblido, ni perdono.
Es refereix al...
Ni indulto, ni amnistia, perquè són quatre coses que van juntes, ni oblid, ni perdó, ni amnistia, ni indult. Quan van donar el cop d'estat, aleshores
al...
jo em vaig afiliar al Partit Popular.
Es refereix al referèndum de l'1.
És a dir, 5-6 de setembre del 2017.
Val, perquè és que ahir...
És quan van donar el cop d'estat a aquesta gent.
El nostre company, en David Parreño, trobava aquesta xifra, aquesta dada, que vostè és militant, segons la web oficial, vostè és militant del PP des del 2 d'octubre del 2017.
Sí, sí.
És a dir, el dia després...
Sí, jo em vaig afiliar i va tardar en arribar a l'afiliació, però em vaig decidir en setembre, el 2 d'octubre del 17, sí.
Mm-hmm. Doncs, Alberto Mas, gràcies per passar avui pel Supermatí. Seguirem molt de prop perquè ens interessa políticament i allò a nivell de periodístic saber què és el que passarà, quines són les polítiques del seu nou govern. Alberto Mas, que serà regidor de Seguretat Ciutadana i d'Urbanitzacions de Calonge i Sant Antoni. Gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres per donar veu a un senyor del Partit Popular. Moltíssimes gràcies, de veritat.
Que tingui molt bon dia. A les 9 i 10 minuts el que farem ara, teníem moltíssima informació, però que segur que podeu trobar a la nostra pàgina web a radiocapital.cat. Ens hem allargat bastant avui en el Supermatí. El que hem de fer, això sí, és repassar l'agenda cultural i lúdica d'aquest cap de setmana. Amb el Roger Rams, per començar aquest vespre hi ha teatre a Palamós.
Avui divendres al Teatre de la Gorga de Palamós hi podrem veure un doble espectacle de dansa titulat Print Temps i In the Same Ship, de la mà de Collectif Orovanche, una formació formada per dues ballarines franceses. Les dues funcions tindran lloc a les 7 i a 8:45 del vespre i l'entrada serà gratuïta. Això sí, l'aforament limitat i l'ús de mascareta serà obligatori.
Un any més per aquestes dates, Begú s'omple de cinema.
Des d'aquest dijous 1 d'octubre i fins al proper dilluns 12, Begú acull la 6a edició del Festival Internacional de Cinema Begú Costa Brava. Durant tots aquests dies s'hi projectaran desenes de pel·lícules de tots els gèneres i s'hi podran visitar dues exposicions relacionades amb el món del cinema, una en homenatge a Rosa Maria Sardà i una titulada Celluloid People de Josep Maria Palou. Les entrades les podeu adquirir a les taquilles, a l'oficina de turisme de Begú o bé a través d'internet. A més, podreu disfrutar de l'oferta gastronòmica i comercial que Begú ha preparat per l'ocasió.
Dissabte a Santa Cristina hi trobareu un ambient màgic.
Aquest dissabte a Santa Cristina d'Aro, els més petits de la casa tenen una cita amb la màgia i és que el Mag Xevi oferirà un taller de màgia on petits i grans podran deixar-se portar pels seus trucs. L'espectacle tindrà lloc al pati de la Biblioteca Baldiri Reixac a les 11 del matí i, atenció, perquè degut a la pandèmia, només hi podran accedir els infants de 6 a 8 anys, ja que el proper dissabte es tornarà a celebrar el mateix espectacle a la mateixa hora, aquest cop, però, dedicat als nens i nenes d'entre 9 i 12 anys.
Tornem al teatre, a la Gorga, aquest cop una proposta diferent.
Diumenge al Teatre de la Gorga de Palamós s'hi celebra un concert ben especial sota el títol Twinkle Twinkle Baby Star, dedicat als més petits, i és que és un concert en format acústic perquè els més petits de la casa gaudeixin del seu primer concert en un ambient de silenci i escolta activa. Una oportunitat ideal per conèixer i descobrir cançons, jocs i dites de tradició anglesa i alhora gaudir del repertori tradicional català des d'una visió musical moderna i elèctrica. El preu serà de 6 euros pels adults i 5 pels menors de 14 anys i podeu comprar les entrades al web lagorga.cat.
I per últim, Teatre La Bisbal.
I acabem el cap de setmana a La Bisbal, on diumenge a les 7 de la tarda al Teatre Mundial s'hi representa l'obra Agència Matrimonial 7 d'Amor, on un grup de dones busquen parella en un speed dating amb un sol objectiu: sortir acompanyades del teatre. En definitiva, una obra ideal per acabar el cap de setmana de la millor manera. Les entrades les podeu adquirir online a un preu de 10 euros o bé a les taquilles del teatre a 12 euros. Això és tot per avui. Ens tornem a escoltar el proper divendres aquí a Ràdio Capital amb l'agenda del cap de setmana.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Un minut i arribarem a un quart de nou del matí, acabarem aquí el programa. Abans, però, fem una última revisió de quin temps ens espera per aquest cap de setmana amb l'Albert Aparicio.
Divendres amb cel força ennuvolat, vent que pot bufar amb alguns cops forts a la meitat sud del Baix Empordà i alteració marítima, amb onades que poden arribar als 2,5 metres d'alçada. Entre migdia i tarda també arribarà la pluja, en general en ruixats de caràcter feble, però localment es pot produir algun xàfec de més intensitat. Pel cap de setmana disminueix la nuvolositat, amb obertura de grans clarianes i una temperatura entre 2 i 3 graus més baixa que els dies anteriors. Dilluns que ve, però, es manté la inestabilitat i poden arribar nous ruixats.
Gràcies, Albert. Ja ho sabeu, ja ho sabeu, radiocapital.cat, trobeu l'actualització del temps i també tota la informació del Baix Empordà. Nosaltres acabem aquí, un quart de nou del matí. De seguida s'hi posa l'Àlex Mata, que segur que em disculparà per haver-me allargat tant. Però vaja, que sapigueu això, que al Supermatí l'hem fet tot un equip que estem dedicadíssims a portar-vos l'actualitat del Baix Empordà i que la setmana que ve tornarà. Però tot el cap de setmana seguiu connectats a la nostra pàgina web perquè hi trobareu tot. Que vagi molt bé, fins demà.